Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull va insistir tant com va poder en la doctrina de la Immaculada Concepció de Maria contra l'opinió llavors ortodoxa de Tomàs d'Aquino. Però a Llull l'essència divina s'havia d'utilitzar, una manera doncs, de fer-ho era provinent del cos de Maria per donar lloc a Jesús. Això era impensable si aquesta matèria no era absolutament pura, fet pel qual tan sols era possible si la pròpia Maria hagués estat concebuda sense pecat. Aquestes idees van portar a la persecució pòstuma de les seves obres per l'inquisidor Nicolau Aymerich. Com que el rei Pere el Cerimoniós va protegir la memòria de Llull, l'inquisidor va acabar expulsant de Catalunya i finalment de l'Església Catòlica en acabat de, per acceptar el dogma proposat per Llull. A Ramon Llull se li va atribuir nombroses obres alquímiques, però són totes apòcrifes. Entre les més conegudes hi ha el Liber de Secretis Naturae, seu quinta essència, el llibre dels secrets de la natura o de la quinta essència, en el qual el seu de Llull sosté que mentre que Déu només pot fer el bé, l'home pot caure en el mal perquè només disposa del poc del foc per ser purificat amb les coses terrenals. Però, amb l'ajut dels principis essencials i de la fe, pot dur a terme les transmutacions naturals i arribar al bé. La tria entre el bé i el mal és responsabilitat del lliure albir, que en una conseqüència de la ignorància humana, la qual, però, és fruit de la voluntat divina i per això també és un bé.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Caiguis on caiguis, hi serem. De vegades la vida és com el joc de l'oca on has de tornar a la casella de sortida i començar de nou. A Càritas hi hem estat, hi som i hi serem per acollir-te i per acompanyar-te tantes vegades com faci falta. Caiguis on caiguis, passi el que passi, sempre ens tindràs per recordar-te que pots tornar a començar, que tu tens la força per aixecar-te i començar de nou. Col·labora amb Càritas Diocesana de Barcelona. Fes el teu donatiu a caritasbsn.org.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
El Compromís Ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
There's a blood-red circle on the cold dark ground. Scattered leaves.
while my brother's down on his knees. My city of ruins. My city of ruins. Come on, rise up. Come on, rise up. Come on. Now there's tears on the pillow, darling, where we slept. You took my heart when you left. Without your sweet kiss, my soul is lost, my friend. Tell me, how do I begin again? My city's in in ruins. Now with these hands, with these hands, I pray, Lord, I pray for the strength, Lord.
Què tal, amigues i amics? Benvinguts a l'edició dissabte del Compromís Ciutadà, aquest espai en el que recopilem tot el que ha donat de si la setmana, en aquest espai, en el Compromís Ciutadà, un espai que dediquem a difondre els grans valors de la humanitat i, sobretot, a promoure el canvi en un mateix com a promotors, valgui la redundància, del canvi que busquem en aquest món. Acabem de escoltar la cançó titulada City of Ruins de Bruce Springsteen, una de les grans cançons que apareix a l'àlbum de Rising. Aquesta setmana el que hem fet ha estat parlar del diccionari de la guerra, la pau i el desarmament, 100 entrades per analitzar els conflictes armats, la pau i la seguretat, un llibre que ha estat publicat per Icària i que l'ha realitzat el Centre de l'As. Entre tants d'altres, doncs l'han realitzat els nostres convidats d'aquesta setmana, que els saludarem a continuació.
El Compromís Ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
Avui amb el Jordi Calvo i amb l'Ainhoa Ruiz.
Hola, bon dia.
Tinc aquí les mans. Què tal, Ainhoa?
Hola, bon dia. Què tal?
Tinc aquí un llibre publicat per Icària, gruixut, Déu-n'hi-do, eh? com va anar la presentació? Es va fer la setmana passada, el llibre, es va fer la setmana passada, que es titula Diccionari de la Guerra, la Pau i el Desarmament. Què tal va anar aquesta presentació?
Nois? Molt bé, molt bé. La veritat, molt contents perquè va vindre moltíssima gent. Prop de 150 persones, al Pati Llimona. Vamos, molt d'energia, molt bon ambient.
I un clàssic, el Pati Llimona, també em sembla que s'entra de l'As i va diverses vegades allà fer.
Sí, cols, sí, ens agrada molt. Està molt ben situat. Allà, eh?
Molt bé. I a més és un diccionari. Bé, ara en parlarem, però hi ha una persona que bé, jo crec que és de les millors, no?, que poden explicar-nos de què va aquest diccionari, que és l'Arcadi Oliveres i que el tenim a l'altra banda del fil telefònic. Arcadi, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com va anar aquesta presentació? Com la vas veure?
Va anar molt bé. Els que més poden parlar en fonament de causa són els seus autors. Aquí hi ha l'Ainhoa, el seu coordinador, sí, aquí hi ha en Jordi, que són els que realment s'han esforçat molt perquè aquest llibre sigui d'utilitat, sigui, jo també diria, militant, però escrupulosament redactat i amb informacions sempre ben contrastades, de manera que ens pot instruir molt a tots i ajudar-nos a caminar a la via de la pau.
Estem parlant del Diccionari de Guerra, la Pau i el Desarmament, publicat per Icària, com dèiem, i el pròleg està escrit per l'Arcadi Oliveres. Qui explica en el pròleg l'Arcadi Oliveres aquí?
Bé, no ho sé.
Ja, diu, ara no me'n recordo, no?
Sí, no, és veritat que el pròleg el que diu és que això feia falta que hi fos, que barreja una mica l'explicació raonable amb la militància i que aquest és un esforç col·lectiu de molta gent que treballa en temes de pau i desarmament que val la pena que aprofitem entre tots. Jo tinc la impressió que els pròlegs l'únic que fan és moltes vegades intentar presentar allò que s'ha fet, però que el millor que pot passar no és tant llegir el pròleg, sinó llegir el propi contingut. No és, per altra banda, un llibre de lectura continuada, perquè els diccionaris mai s'han de llegir de l'A a la Z, però sí amb totes aquelles entrades pertinents que ens interessen. Per altra banda, el que fa el pròleg també és fer referència a la institució que ha promogut aquest diccionari, que és el Centre de l'As, que crec que en els darrers 15 o 16 anys ha esdevingut un centre de referència en temes de pau i desenvolupament a casa nostra, el qual és molt positiu.
Diu, 100 entrades per analitzar els conflictes armats, la pau i la seguretat. Home, i després dius que el pròleg potser no és el més important, sinó que el més important és l'obra en si. Però, clar, sabent que el pròleg venia de l'Arcadi Oliveres, potser valia la pena. I m'agradaria preguntar-te, Arcadi, si ens destaques alguna entrada, alguna que et vingui al cap i que consideris que és important o que...
Bé, com podeu suposar, no m'ho he llegit totes, perquè és difícil, les 100 entrades, fer-hi referència total. Jo tinc l'impressió que d'aquí molts temes es van solapant. Una sola entrada tampoc seria suficient per tenir idea de què és que està dient el llibre. Jo tinc la impressió que hem de començar a introduir-nos, a estudiar qualsevol cosa, jo què sé, per exemple, en aquell moment els temes de les guerres que ens afecten de prop, després passar altres derivacions, com pot ser el comerç d'armes que han derivat aquestes guerres, més endavant mirar també què ens diu el capítol dels refugiats i d'exili, és a dir, anar mirant amb cada cosa com anem combinant el que passa amb les seves explicacions. Jo diria que aquesta seria la manera més útil de fer servir aquest diccionari. Passar d'una per a l'altra, pensem que a les primeres pàgines hi ha per ordre alfabètic tots els elements doncs, que han configurat aquest diccionari, i a més té una estructura que jo penso que és molt adequada, que és que va de la descripció dels fets a una cosa que ens interessa molt en un lloc com el Centre de l'As, que és la resposta de caràcter pacifista que s'hi pot donar. Per tant, jo diria que la base és intentar combinar totes aquestes coses.
Doncs, Arcadi Oliveres, moltíssimes gràcies per participar en aquest compromís ciutadà d'una forma testimonial i telefònica. Fins la propera. I ara ens posem a parlar amb aquests dos senyors que tenim aquí a la taula. Aviam si al llarg d'aquesta setmana ens expliquen més punts d'aquest diccionari. Moltes gràcies, Arcadi.
Ho vagi molt bé. Gràcies. Salutacions a tots els companys que estan aquí i a seguir tots a la feina.
Una abraçada.
Adéu, igualment.
Adéu. Jordi, no, ha portat molt de temps aquest diccionari o què?
Sí, sí. Sí.
Bueno, jo em vaig incorporar una mica més tard al projecte, però bueno, jo crec que ells no sé quan van començar, però jo almenys porto com més d'un any
Caram.
Fent feina i repassant i tal. Suposo que des que es va començar la idea allà a treballar al Centre de l'As, suposo que va passar molt més temps.
Sí, sí, la idea la van presentar, jo crec que podem dir, fa 3 anys. Tipus, en una reunió vam dir, escolta, tenim aquesta idea. I tothom se va animar, no? I que des de l'inici de la idea fins que comences a treballar i organitzes el període de que cadascú, qui fa què, com els capítols, etc. És un treball llarg.
És l'obra més destacable o més gran que heu fet al Centre de l'As?
Jo crec que sí, sobretot de metodologia i de nombre de participants, perquè també ha participat altra gent que no ha fet article, perquè també ha fet reunions en la que altra gent ha aportat idees de com hem d'estructurar-ho, dels continguts, de què és més prioritari, que no, etc. Mm. O sigui que al final ha sigut una obra molt coral i un treball en equip excel·lent.
El compromís ciutadà. Jo canvio, tu canvies, tots canviem.
Son of Man, el fill de l'home, una cançó que s'inclou dins de la banda sonora de la pel·lícula Tarzan i que està interpretada per Phil Collins. Tenim moltes coses encara per comentar sobre aquest diccionari de la guerra, la pau i el desarmament. D'alguna manera m'agradaria preguntar-vos, aviam com ho veieu vosaltres, si surt una mica aquest diccionari, si està fet una mica per necessitat o no.
Bueno, sí, a mi me gustaría decir que va sortir sobretot perquè nosaltres els pacifistes sempre parlem de que s'ha de ser molt crític quan surten els conflictes pels mitjans i tots aquests temes.
Sí.
I que cal tenir el vocabulari i apropar el vocabulari a la gent, perquè no podem demanar-li a la gent que sigui crítica i que analitzi els conflictes amb una perspectiva més objectiva quan no coneixen el que vol dir desarmament, què vol dir que s'està utilitzant un tipus d'armament o un altre, què vol dir que un estat està sota embargament. Tots aquests temes, si la gent no els coneix, no pot saber de què s'està parlant i no pot ser crítica. Mm-hmm. Amb el que està passant. Aquesta és l'aportació del diccionari, no? Donar-li a la gent aquesta oportunitat de conèixer els conceptes que es treballen als conflictes armats.
Mira, m'estàs fent pensar que fa relativament poc vam parlar amb el Marc Vidal, que és el cap d'Internacional del Diari Ara, i vam parlar de les dictadures que hi ha arreu del món i com en un lloc són totalitarismes, en un altre lloc són règims autoritaris. Dius, bueno, quina diferència hi ha? Hi havia 4 o 5 nomenclatures diferents i totes tenien el seu matís i totes tenien les seves diferències i malgrat tot semblava que fos el mateix, no? O sigui que deu ser necessari un diccionari d'aquestes característiques, per tant.
Sí, nosaltres pensem que sí. Pensem que sí perquè, com bé ha dit Ainhoa, hi ha molta gent que treballa també aquests temes i són temes molt complexos, són temes militars. Pràcticament tots són temes de militars i de l'àmbit de la seguretat. I qui treballa això? Pues les persones que estan en els exèrcits, en els cossos de seguretat, i poc més. una mica de món acadèmic relacionat i poc més. I clar, això és una manera d'explicar les coses, ells tenen una manera d'explicar les coses determinada, que està molt bé, però és una. I nosaltres el que fem és posar-nos unes ulleres diferents, no? Posar-nos unes ulleres dels valors, del compromís, de voler canviar aquesta situació. No, o sigui, no ho fem des d'un punt de vista exclusivament realista, com es diria en relacions internacionals, sinó que ho fem des del compromís per la pau, amb el filtre de la cultura de pau.
El que ens deia l'Arcadi, un punt de militància.
Un punt de militància, però, ojo, militància rigorosa. És un llibre fet amb un estil científic. És un llibre que acadèmic, podríem dir, finalment. És veritat que no és una tesi doctoral, però té aquesta manera de fer. S'ha intentat donar-li tota la rigorositat del món per equiparar-nos, com a mínim, als mateixos llibres que hi ha escrits des de l'àmbit militar o l'àmbit proper als governs o més oficialista. Mm-hmm. És a dir, volem dir el mateix des d'un altre punt de vista, que tot el que diem és correcte, està basat en arguments i en anàlisis seriosos, i el que nosaltres simplement incorporem és que quan parlem d'armes no parlem de la... Per exemple, quan parlem de les armes, no parlem de la tecnologia, de l'espectacularitat, de ens quedem en lo superficial. No parlem, escolta, les armes per a què serveixen? I quins efectes tenen? Perquè això és l'important, al final, des d'un punt de vista humà, no? Direm que incorpora també aquesta visió humanista, no?
Mm-hmm. Per tant, va dirigit al món militar i al món acadèmic, que dius que és reduït en comparació, o que és una petita proporció dins del món acadèmic en general, o va dedicat a un sector de públic més ampli? A qui el dediquem, aquest llibre?
Jo crec que pot ser un sector de públic més ampli, perquè el vocabulari que fem servir i les paraules que fem servir apropa els conceptes a la gent, i a més també poden donar a més la nostra perspectiva pacifista, perquè tot està tractat des d'una perspectiva pacifista, a gent que treballa, als militars, hi ha gent que treballa o organitzacions d'ajuda humanitària que treballen al terreny dels conflictes armats, i li donem una mica la nostra perspectiva més pacifista dels temes que els tracten.
El trobem a tot arreu, a totes les llibreries?
Sí, no? Icària té aquesta
força,
avantatge, no?, de que té una distribució potent i es troba no només a l'estat espanyol, sinó també a Amèrica Llatina.
Ah, molt bé, aquest llibre el trobarem allà, a Llatinoamèrica.
Això sembla, no hem anat a comprovar-ho encara, però hauríem d'anar.
Home, doncs això és una molt bona notícia.
Molt interessant, eh?
Això és una molt bona notícia i hauríem de destacar-ho gairebé en portada, Això és gairebé de titular, que un llibre al centre de l'AS arribi tan lluny. Veig que hi ha col·laboració també de l'Ajuntament de Barcelona, doncs?
Sí, el finançament per a l'edició, per a una bona, molt bona part, no?, de la edició i del treball de fons que hi ha, ha estat fet amb el suport financer de l'Ajuntament de Barcelona, de Barcelona Solidària.
Mm. D'alguna manera s'agraeix que hi hagi un diccionari d'aquestes característiques, perquè moltes vegades parlem del mateix concepte i cadascú el veu d'una manera diferent. Pretén unificar les diferents maneres que tenim de veure els conceptes o no?
Jo crec que no és unificador. Simplement és facilita, no?, l'enteniment, la comprensió.
Sí, i es fa des d'una perspectiva, sobretot, del món pacifista, no?, des d'una perspectiva d'anàlisi rigorosa, però també de com ho veu la gent que treballa temes de pau.
The only girl I care about.
El compromís ciutadà, perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
Acabem d'escoltar la cançó Rhythm of the Rain, és a dir, el ritme de la pluja pels Cascades, una cançó deliciosa que sempre ve de gust escoltar. Aquesta setmana estem parlant d'aquest diccionari de la guerra, la pau i el desarmament. Ho estem fent amb el Jordi Calbó i l'Ainhoa Ruiz, que, per cert, i això m'ho comenteu vosaltres, m'ho matiseu, veig que també està classificat per temes, oi?
Sí, sí. Bueno, primer és un diccionari, està organitzat de manera de diccionari tradicional, que és el 100 entrades, des de la A a la Z, per trobar-ho més fàcil. Però és veritat que cada entrada es podia marcar dins d'un tema, una temàtica. I tenim 8 capítols, 8 temàtiques diferents, i cadascuna d'elles pot facilitar la cerca d'entrades, la lectura, no? Perquè, per exemple, pots llegir entrades relacionades amb les qüestions de cultura de pau, doncs veus directament quines són les que hi ha. Evidentment, en el llibre no hi ha tot el que existeix. Hem fet, diguem-ne, de lo que tenim més informació, de lo que tenim més capacitat per escriure, més experiència acumulada, i també una mica relacionat amb l'actualitat.
Amb l'actualitat, això és interessant.
Amb l'actualitat, no? amb la necessitat, amb el moment. Per exemple, doncs, parlem de jihadisme, de terrorisme, d'aquestes qüestions que potser en un altre moment no hagués sigut tan rellevant. I se li ha donat prioritat a alguns termes, com aquests, per exemple, n'hi ha altres, i no ha d'altres, que podem fer més endavant, perquè la idea és continuar amb aquesta feina i fins i tot poder tenir en un futur una eina útil online on puguem tenir accés a aquestes definicions.
O sigui que és un diccionari que té una segona fase.
Una segona fase d'aquí un temps. De moment ha de rodar
un
paper, però d'aquí un temps volem continuar i ampliar-ho fins i tot de 100 a 200 entrades i fer-ho en català i fer-ho en anglès.
Buf!
Clar que sí, home.
Buf, molt bé.
Això és l'ambició que tenim, ja veurem.
Molt bé, molt bé. Ja que els anomenàvem, no?, els temes, quins són? Doncs doctrina i defensa i seguretat, organismes de defensa i seguretat, armament, el negoci de les armes, forces armades i grups armats. O sigui que també parleu de forces armades i grups armats, eh? En certa manera està bé, és a dir, combatent companyies militars i de seguretat privades, tot això són conceptes que entren dins d'aquest cinquè bloc, que és el de les forces armades i grups armats, que és una guerrilla, els mercenaris, la militarització, etc. Després hi ha un altre tema, que és l'ús de les armes, el punt número 7 seria el control d'armes i de desarmament, i després hi ha el treball per la pau, que entenc, Ainhoa, que aquí és on potser tu hi has participat més, no?
Sí, en aquesta part hi ha la que parla més d'armament, del control d'armes.
I concretament, quines són les entrades a les que has participat?
Pues les tens a les pàgines 77, sí. 78 i 99.
O sigui, campanya pel desarmament nuclear, campanya pel desarmament nuclear europeu.
Exacte.
Caram. Campanya internacional per l'abolició de les armes nuclears, ICAN. I després també en dius a la pàgina 99, eh?
Sí, que aquestes són col·laboracions amb el Jordi Calvo, també.
Convenció per la prohibició de les mines antipersona. Què ens pots explicar d'aquestes campanyes, per exemple?
Bueno, pues les campanyes a nivell europeu sorgeixen una mica arrel de la Guerra Freda, de l'augment de l'armament i de l'escalada nuclear que es va donar al món en aquests moments, i la societat civil es va començar a conscienciar no només per l'armament dels Estats Units i de la Unió Soviètica, sinó també perquè el patien els mateixos països europeus, patien aquesta situació d'armament constant, no només perquè la OTAN les demanava als països europeus, als països membres, un rearmament constant i un augment de l'armament, sinó també perquè els mateixos Estats Units i la Unió Soviètica posaven aquests països europeus en aquesta taula de joc i, per exemple, els pressionaven per posar els seus missils per posar armament dins d'aquests països europeus. Per tant, diguéssim, es violava una mica la sobirania nacional que tenien aquests països, no?, en aquest moment. Per això, la societat civil va començar a ser crítica amb aquest augment de l'armament, amb aquesta escalada nuclear. Es va veure, a més, al final de la Segona Guerra Mundial, com l'armament nuclear podia generar uns nivells de destrucció que mai s'havien viscut, I bueno, la societat civil va començar a ser crítica amb aquesta situació, va començar a organitzar-se, i als anys, al començar els anys 50, a finals dels anys 50, principis dels 60, doncs es va començar a organitzar en campanyes concretes per denunciar i lluitar contra aquesta eina de por i aquest enfrontament bipolar que es patia a través de mitjançant les amenaces constants que es feien
en els dos forçant... blocs, que per això es deia que era freda, no? D'alguna manera. I això, clar, té molta relació amb l'altra part que de la que tu n'ets autora o coautora, deies, amb el Jordi, que és aquesta convenció per la prohibició de les mines antipersona, que d'aquí que en podem extreure.
Bueno, pues, una mica també fent revisió històrica, que al segle XX l'armament va començar a ser molt destructiu, ho vam veure. La Primera Guerra Mundial va ser una guerra de trinxeres, una guerra de cara a cara, una guerra de baionetes, però la Segona Guerra Mundial l'armament, bueno, va ser molt més fort.
Més mortífer.
Exacte, la potència destructiva que tenien les armes nuclears, i no només les armes nuclears, sinó també... les bombes, els tipus de bombes que es van fer servir, com les mines antipersona, etcètera, etcètera, doncs es va veure que tenien un potencial molt destructiu cap a la població civil, i això va conscienciar molt també per començar a controlar totes aquestes armes, no? Perquè no s'havia vist mai la potència destructiva que podien tenir cap a la població civil, no? I bueno, les convencions de Ginebra del que parlen és de que la guerra ha de ser, o els conflictes armats han de ser entre combatents i entre potències beligerants, i que els civils han de quedar totalment apartats del conflicte, no? Això és molt, molt ideal. Les guerres sempre les pateixen les poblacions civils, però va començar a augmentar moltíssim les morts entre la població que no estava implicada.
Tot plegat a propòsit d'aquesta convenció per la prohibició de les mines antipersona, que és una de les entrades que has participat tu, o sigui que... Vaja, que és un diccionari que... Cultura de pau a tope, per entendre'ns. Vull dir que val la pena comprar-se'l, no per llegir-lo linealment, com deia l'Arcadi Oliveres en el seu moment, sinó per anar fent com petites pinzellades i per anar adquirint cultura, perquè és que, a més, és això, és la paraula és cultura, no? Història, no? Diu, la campanya per el desarme nuclear fou fundada en 1957, pam, ja tens dates, no? En el Reino Unido, per tant, ja tens un lloc, vull dir que és molt formatiu un diccionari d'aquest estil.
Sí, és el que busca, també, eh? Busca crear coneixement i deixar-lo ahí, disponible. Un de les motivacions que teníem per fer el diccionari era que portem 15 anys en el Centre de l'As, molta gent parlant, estudiant, escrivint coses, articles, informes, i creant un coneixement, una manera d'entendre el món diferent, i havíem d'explicar-ho. Havíem d'explicar-ho, que quedés escrit en algun lloc per a que tota la gent nova que es vol incorporar vegi que les coses poden ser explicades d'una altra manera, però també que s'han fet coses molt interessants, que n'hi ha esperança. No? Que en moments donats la societat civil s'ha organitzat, ha lluitat i ha aconseguit fins i tot reduir l'armament nuclear, prohibir armes que en un altre moment ningú es plantejava prohibir-les. És a dir, ara mateix nosaltres, i ell no ho podria dir molt bé, ens podem plantejar alguna utopia que d'aquí uns anys es converteix en realitat.
Sabes que yo quiero que mi vida la quisieras tú. Si supieras que me gustan son las cosas que prefieres tú. Que quisiera que los hijos que tengamos fueran como tú. We'll be right back.
El compromís ciutadà. Sigues tu el canvi que vols veure al món.
Aquest que acaba de sonar és Carlos Vives i una de les cançons que el Banca pot catapultar cap a la fama, no a nivell nacional, que ja era tot un ídol, sinó a nivell internacional. Como tu, ja fa anys que sona aquesta cançó, però és alegre, està marcada per aquest optimisme propi de tota la regió tropical i, a més de Colòmbia, on algun dels índexs diuen que és el país més feliç del món. En qualsevol cas, aquí el que estem parlant és d'un diccionari que parla de la guerra, també de la pau, i també parla del desarmament. I parlem, Jordi, del negoci de les armes, perquè, de fet, és un tema dels que tu més domines, allà al centre de l'AS. I fins a 10 entrades, eh? Banca Armada, Ciclo Económico-Militar, Complejo Militar-Industrial, Conversión de la Industria Militar, Deuda Militar, Economía de la Defensa, Gasto Militar... Ui, aquest és un tema que genera molta controvèrsia. A veure, sempre ens expliqueu des del centre de l'AS que una cosa és el que diuen els pressupostos que s'aproven al Congrés i l'altra és el que acaba passant quan s'aproven pressupostos extraordinaris, no? I, a més, per majories absolutes, quan el
PP les té, no?
Per exemple. Indústria militar, inversió militar, i més de militar, etcètera. Bé, què podem dir de totes aquestes entrades, de tot això, Jordi? Bé, a més, és un tema molt recent.
Sí, jo crec que lo interessant, no, és saber que tots aquests components estan presents ara mateix en les guerres que estan passant. És a dir, nosaltres l'enfoc que li volem donar és que la guerra comença aquí.
O sigui, nosaltres aquí, ens vols dir, estem, a casa nostra.
A casa nostra. O sigui, nosaltres ens estem preparant per a la guerra, no per a la pau. Ens estem preparant nosaltres per a la guerra i estem preparant el món per a la guerra.
És fort, això que dius.
Clar, perquè si estem invertint en armes, estem invertint en crear noves armes, en fer recerca, en augmentar els pressupostos militars, en fer inversions, en crear una estructura de la indústria militar enorme, estem promocionant tot això cada any més i cada dia més, i el comerç d'armes relacionat, evidentment, què és el que estem fent? Pues estem preparant per a utilitzar aquestes armes. Si ens prepararem per a la pau, farem altres coses.
No, sí, és que és evident. Sí, em sembla. Anaves a dir alguna cosa, no?
Bueno, sobretot dic que aquests temes, a més, un dels que més treballem al centre de l'AS, jo crec. Clar. O sigui, que el que fa una mica és concretar els conceptes que sempre anem treballant. I, bueno, sí, tota la raó del Jordi, no?, que tots els conflictes que estem patint, que sempre mirem cap a fora, cap a què està passant allà fora, com si les armes les fessin allà.
Les fessin ells, sí.
Exacte.
Sí.
I bueno, això anem a dir, no?, les responsabilitats compartides que tenim els conflictes armats tots, que les armes es fan als nostres impostos. Això no vol dir que nosaltres som responsables de les guerres que es fan nosaltres com persones que no volem les guerres. La majoria de les persones que viuen a Catalunya i a l'estat espanyol no volen la guerra. Però sí que és veritat que podem pressionar el govern perquè això deixi de passar, no? I després també es podria parlar de les relacions que hi ha econòmiques entre els governs i les empreses que fan les armes, no? I el ministre, el Pedro Morenés, és un exemple claríssim d'aquesta situació, que a més té a veure amb algunes de les entrades que tenim per el tema de les bombes de raïm, que eren les bombes de raïm o les bombes antipersonals, que Instalaza era el responsable, el director de l'empresa que feia aquestes bombes, que després van anar a mans, es van vendre, el govern d'Aznar va vendre aquestes armes a Gaddafi. O sigui que la relació està molt clara, no? Govern, empreses, indústria militar, dictadures que després critiquem, però per vendre armes no ens lo mirem tant. I, bueno,
I avui dia segueix passant alguna cosa així? I seguim exportant armes a països...
Oh, i tant. A veure, Espanya és el 6è exportador d'armes més important del món. Ui, ho repetim cada any. Sempre està entre el 6è i el 8è. Uh-huh. Això vol dir que davant només estan les grans potències mundials.
Passa que a
Espanya no li toca,
no?
Això. Bueno, no tant.
No?
Però a Espanya no li toca això. Uh-huh. Espanya és un país que ha d'estar entre el 20 i el 30 en les coses d'economia, de negocis, etc, pel seu tamany. I resulta que en armes està el 6è. No pot ser això. Algo s'està fent. O sigui, és una prioritat. És una prioritat d'estat. El tenir una indústria militar i tenir un comerç d'armes tan potent.
A on ven?
Ben a més de 100 països. Més de 100 països. Buf. D'Àfrica, d'Orient Mitjà, d'Àsia,
d'Amèrica
de Llatina,
sí?
D'Europa, evidentment, dels seus aliats, de l'OTAN també, no? Que és una bona part. Però, clar, si ven a Aràbia Saudí, per posar un exemple, avui he llegit una notícia que diuen que una bona part de països europeus estan qüestionant-se les seves vendes a Aràbia Saudí. no estava Espanya en la llista. És a dir, Espanya s'esperarà fins al final per a qüestionar-se les vendes d'armes a Aràbia Saudí. Perquè saps el que està fent Europa i Espanya també amb Orient Mitjà? Els últims anys, els principals compradors d'armes del món, entre els principals, perquè també està Índia i Pakistan, Índia moltíssim, però els altres són Aràbia Saudí, Emirats Àrabs Units i la zona d'Orient Mitjà. I clar, ara han passat uns anys de vendre armes sense parar a aquests països i ara veiem amb por que allà es pot convertir en un nou desastre, en unes noves guerres entre uns països i altres. Aràbia Saudí ara li dona per bombardejar el Iemen. Mai ho havia fet, això. Per què? Clar, perquè té avions, bombes, míssils, i li sobren, i bueno, es veu amb la possibilitat d'actuar així també en els conflictes de la seva regió. És a dir, hem transferit a través d'aquest negoci, perquè s'ha fet principalment per negoci, d'uns pocs, hem transferit una manera de respondre als conflictes militar i armada a una zona del món en la que la situació ja veiem que era delicada. I això ara ens fa, jo crec que, corresponsables de lo que pugui passar. Però ara miraran cap a un altre costat i diran, no, la cosa, nosaltres hem venut armes per a... En fi, ja s'apanyaran. Si les utilitzen malament, que no les utilitzin. Dius, home, però si tu has venut armes, saps que, per fi, són per a algo. Sí. Clar, és que hi ha un cinisme darrere de tot això que és tremendo, és tremendo.
En aquest sentit, el diccionari parla d'actualitat o no? És a dir, fa referències a l'actualitat?
No, intenta no fer molta referència a l'actualitat perquè intenta ser una explicació més atemporal. Atemporal i més internacional, una visió internacional. És per això que jo crec que aquest diccionari, si té sortida en Amèrica Llatina i si es fa en anglès, també seria entenedor, aportaria, perquè no és un article d'actualitat, és una explicació de la cosa, és a dir, podem utilitzar exemples d'aquí, exemples europeus o espanyols puntualment, però, per exemple, deute militar. Hi ha molta gent que dirà, i això què és? Això existeix? Que hi ha deute militar? Uf. I dius, pues sí, escolta, sí, i expliquem. Expliquem com s'està generant deute, com l'economia no avança, té menys recursos per a les despeses socials perquè estem dedicant any rere any molts diners a comprar armes i a comprometre els diners públics en comprar armes en el futur. Que això significa en haver de fer retallades en el futur per a pagar aquestes armes.
Estem hipotecant el futur directament per comprar armes.
I això és el deute militar. Doncs anem a posar-li nom i el definim, que no s'ha definit d'una manera clara. Ningú el vol definir.
Li heu posat vosaltres el nom deute militar?
Bueno, sí, ens hem animat a posar-ho. A mi algú altre també ho ha fet, No anem a dir ara que som aquí els inventors
del concepte. Però si ho sou...
Però qui ho sap?
I també veig que parleu d'organitzacions com, per exemple, la del Tractat Atlàntic Nord, l'OTAN. Aquí hi ha moltíssimes coses a dir, perquè tu recordaves, Jordi, que estem d'aniversari sobre aquesta qüestió. Ens ho recordes?
Sí, de fet, enguany és el 30 aniversari de la celebració del referèndum sobre l'entrada d'Espanya en la OTAN. I hem de recordar que aquest referèndum va sortir que sí a l'estat espanyol, per poc, però que va sortir que no en tres llocs.
Per poc, també, aquests tres llocs?
En tres llocs el no, sí, també per poc. No sé exactament, el percentatge, però probablement per poc.
Com sempre és per poc.
Com sempre, que va ser Catalunya, País Basc i Canàries. És a dir, en tres llocs van dir que no a l'OTAN. I això, mira, jo voldria dir que si ara s'està parlant de Catalunya, en fi, de estructures d'estat i de si hauria d'estar en l'OTAN o no, que vaig llegir un article que promovia que Catalunya estigués en l'OTAN, li hem de dir que és aquest senyor que ja es va fer el referèndum, que ja va sortir que no cal per anar més voltes.
Pots dir qui era, aquest senyor, perfectament.
No, un
no hi ha problema, eh?
Arnau Gallart, un autor que va escriure a l'Ara, vam llegir l'article i vam veure que, bueno, que probablement no cal pegar-li més voltes, o fem un altre referèndum, si volen.
O fem un altre referèndum.
Ben fet.
I per què no a la OTAN?
Ui, n'hi ha moltes raons. N'hi ha moltes raons.
Sí, bueno, els pacifistes sempre diem, sobretot l'Arcadi sempre diu que la OTAN és una organització criminal, no? Això sona molt fort, però bueno, és que quan revises la història de la OTAN, quan revises els seus amics, quan revises com ha participat a l'hegemonia mundial i a la geopolítica mundial, et dones compte de que és una organització bastant semblant a una organització criminal, no? I això ho diem perquè ha participat fins i tot... Bueno, ha deixat entrar a la pròpia OTAN, s'ha deixat entrar a dictadures, com la dictadura de Salazar, que va ser dels primers països, Portugal, va ser dels primers països que va entrar a la OTAN, de fet, quan estava en plena dictadura, i després bueno, va participar en cops d'estat com el que va passar a Grècia als finals dels anys 60 o 70, no em recordo bé, i van participar en el cop d'estat amb els generals, que després va suposar una dictadura llarga per Grècia, no? Això entre altres moltíssimes coses, no? La pressió que fa perquè tots els estats membres continuen amb l'escalada d'armament, amb el rearme, i demanant sempre, perquè és una organització que demana moltíssim a nivell militar, demana bueno, posar missils als estats que són partits que, bueno, que participen i que són membres d'aquesta organització, demana pujar la despesa militar a aquests estats fins al 2% del PIB, que aquí a Espanya, per posar l'exemple, crec que no arribem a l'1, passem de l'1 i poc.
Bueno, oficialment és el 0,9. En realitat és el 8, l'1,7 o l'1,8.
Segons els nostres anàlisis.
No posa un economista a la teva vida, eh? Això...
Sí, sí.
Ho matisarà tot.
A més, els números no se'm dona tan bé. I, bueno, pues és una organització que sempre està... Que es va configurar per lluitar contra el comunisme, almenys això posant en la seva carta fundacional... I quan el comunisme, diguéssim, bueno, contra el comunisme i sobretot contra la Unió Soviètica, no? I quan la Unió Soviètica va caure l'any 89, pues, diguéssim que l'OTAN va entrar en una crisi perquè, bueno, la seva existència com que ja no tenia sentit, no? Però ells han trobat la manera de continuar endavant, bueno, fem una reforma del seu concepte estratègic i per això vam fer intervencions com una de les més polèmiques va ser la que van fer a l'antiga Iugoslàvia, quan Milosevic va començar aquesta guerra civil molt genocida, i bueno, van fer un bombardeig, l'OTAN va intervindre allà, i va bombardejar, i el que va fer, que ara ho sabem temps després, les conseqüències d'aquest bombardeig en part va ser, a més que de les baixes a la població civil, que es va accelerar el procés genocida que s'estava patint als estats federals de l'antiga Iugoslàvia. No? Mm-hmm.
El diccionari no només defineix que és aquesta organització del Tractat Atlàntic Nord, sinó que té subapartats, per entendre'ns. Per exemple, mm-hmm. aquí veig com concepte estratègic de la OTAN o operacions militars de la OTAN, és a dir, que també hi ha un espai per les referències, diguem-ho així, històriques. Precisament que hem estat parlat del deute militar, i l'OTAN és una de les grans responsables de que els països contreguin, no?, aquests deutes.
O no? Sí, amb l'OTAN, entre tantes funcions que té, una és la de ser un lobby als estats per a que els estats mantinguin un nivell alt de militarisme. És un promotor del militarisme, perquè, evidentment, és una organització militar i té molt de poder, perquè tenen molts exèrcits, aliats, conjuntament, i tenen una gran influència en els governs, en els governants. I es funcionen en gran part com a lobby. I aquest lobby demana que es dediquin uns grans recursos a modernitzar els exèrcits. Per exemple, quan es diu que Catalunya ha d'estar en la OTAN perquè li sortiria més barat, això és un disbarat, podem dir-ho així, perquè la OTAN et demana que te gastis diners, et demana que si és membre aportis recursos, aportis soldats i te compris, participis del sistema de despesa militar, creació d'armament, el que genera un complex militar industrial i utilització, justificació de tot plegat amb operacions militars aquí i allà.
T'obliguen a la guerra.
T'obliguen a la guerra, clar. Si tu és de l'OTAN has d'anar. O sigui, Espanya en un moment donat no voldria anar a certs jocs del món, però el seu compromís amb l'OTAN és col·laborar com a aliat que ha de fer, i l'OTAN diu, escolta, que aquí no és només Estats Units el que ha de fer tot. Vosaltres també heu de posar vides i heu de posar recursos per a fer el que volem fer com a Occident. Al final, OTAN està al servei d'Occident, al servei de mantenir la hegemonia d'Estats Units i dels seus aliats en el món, l'hegemonia militar també. I relacionem amb l'actualitat, perquè hi ha un grup armat que es diu ISIS, ara mateix, i té certa legitimitat allà on està, perquè fa ja de més de 10 anys, Occident, amb l'OTAN, fent el lobby per a fer això, amb les armes que ja tenia preparades, els exèrcits tots preparats, era fàcil, perquè està tot preparat per fer la guerra. Se'n va allà, se'n va a Afganistan, després se'n va a Iraq, després participa a Líbia, i generar el caos i el desastre en una zona del món on un grup, en aquest cas, un Al-Qaeda en el seu moment també s'aprofita d'això, però un grup de gent ha decidit respondre a aquesta amenaça, que per ells és una amenaça, l'OTAN, que bombardeja allà, l'OTAN i els seus països, que a vegades ho fan de manera sense el nom de l'OTAN. Això és una amenaça per ells i és una justificació per a convertir-se també en un grup armat i violent. Nosaltres patim la violència d'ells i ells pateixen la violència nostra. Que al final estem parlant de, de la creació d'una violència generada, jo penso que inicialment per nosaltres mateixa.
Moltes gràcies, Jordi Calvo, per totes aquestes explicacions clares que ens has pogut aportar al llarg de tota aquesta setmana i de tots
gràcies
aquests dies. I també a l'Aina Ruiz, moltíssimes gràcies,
gràcies
per les teves explicacions, tots dos pacifistes, militants per la causa allà on faci falta, i a més molt vinculats a aquest diccionari de la guerra i la pau i el desarmament que ha publicat Icària, i que val la pena que el tinguem, jo diria, pràcticament tots, perquè així podrem parlar amb més propietat i perquè així ajudarem a que el món sigui cada dia una mica més pacífic. Fins la propera, nois, gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu.
Adéu.
I aquí posarem el punt i final del Compromís Ciutadà d'aquesta setmana, un programa que dediquem, com ja sabeu, de dilluns a divendres al voltant de les 10:30 a parlar de qüestions socials, a qüestions que reflecteixen els grans valors de la humanitat, la pau, la solidaritat, els drets humans, etc. I que el podeu escoltar cada dissabte de 8 a 9 recopilant tot el que ha donat de si la jornada. Marxem ara amb un tema dels Dire Straits magnífic que es diu Why Worry? Per què preocupar-se? Que vagi bé, que acabeu de passar una bona setmana i recordeu que dilluns a partir de 2:15 torna el Compromís Ciutadà.